Escoltes a mig matí.
Sintonia d'Oblidades per la Història amb Isabel Jové. Molt bon dia, Isabel.
Bon dia.
Com estem?
Bé, anar patint calor una miqueta.
Una miqueta, una miqueta. Ja ens ha arribat, no, aquesta calor?
Sí, ja ens arriba, i més que arribarà.
I tant, i tant, i tant, ja ens queixarem.
Sí.
Avui, Isabel, de qui ens parlaràs?
Mira, doncs avui us parlaré d'una artista anglesa que va formar part també del moviment surrealista, del que, per cert, va ser l'última supervivent. I tot i que ella era sobretot pintora i escriptora, també va produir escultures, gravats, obres tèxtils i també joieria. Com veurem, la seva vida no va ser gens fàcil, perquè dintre d'ella, dintre seu, bullia un gran desig de llibertat que li va fer abandonar la família i la vida burgesa quan era encara molt jove, per seguir el seu propi camí. El seu nom és Leonora Carrington.
Doncs vinga, coneixerem més sobre ella.
Mira, la Leonora havia nascut a South Lancashire, al nord d'Anglaterra, el 6 d'abril de 1917. Ella va ser la més jove de quatre germans i l'única noia. I la seva mare era filla d'un metge rural i provenia d'una família irlandesa i catòlica. I tant ella com la seva àvia i fins i tot la Dida eren totes tres, eren irlandeses amb molta afició per la fabulació i li explicaven històries de mites cèltics amb ella, no? Que com veurem la van influenciar molt a la seva obra i a la seva vida. Contràriament a això, el seu pare era un exitós home de negocis de religió protestant que s'oposava dràsticament a la fantasia i als interessos artístics de la seva filla. La filla que de petita ja, per cert, li agradava molt dibuixar, sobretot dibuixar cavalls.
Cavalls,
sí. Però malgrat aquesta oposició, ella es va acabar sortint amb la seva, ja que amb només 15 anys ja la van enviar a Florència a estudiar art. I allà ella va quedar doncs extasiada amb la pintura dels antics mestres italians, no? I va començar ella a deixar pas a la seva imaginació amb pintures pròpies i amb escrits caracteritzats per combinar les coses més quotidianes amb la fantasia més extraordinària, no? La seva obra està plena d'elements màgics i imaginaris que molt sovint són animals intermediaris que ens traslladen a la mitologia celta, que com ja hem vist prové de la seva infància, i a l'hermetisme, a la càbala o a la literatura fantàstica. A més, la majoria dels seus quadres tenen un relat literari que s'hi correspon. I de fet no se sap ben bé si primer escrivia la història o si primer la pintava. Bé, el fet és que quan l'any 1936 ella va tornar a Anglaterra, també va aconseguir que els seus pares li permetessin estudiar amb l'artista cubista Amédée Othenfant, que havia obert una acadèmia a Londres. I un cop allà, a Londres, va tenir ella l'ocasió d'assistir a la primera exposició surrealista que es feia a Gran Bretanya. I ella va sentir que aquells pintors eren els seus iguals, ja que va trobar-se reflectida en aquelles obres surrealistes. I més tard, ella va conèixer l'obra de Max Ernst durant una mostra individual que hi feia a Londres, i aquesta obra, al natural, li va causar una enorme impressió. I en aquell moment ja no li va quedar cap dubte de que allò que ella ja pintava connectava directament amb el surrealisme. i poc temps després, quan corria l'any 37, el destí va fer que conegués el pintor alemany, o sigui, Max Ernst, en persona, en un sopar a casa d'uns amics. I el fet és que Leonora i Max Ernst es van enamorar. Ella només tenia 20 anys i ell en tenia 47.
Caram, quina diferència, eh?
Sí, li portava 27 anys.
Déu-n'hi-do.
I a més estava casat. Però malgrat això i l'oposició de la família de Leonora, que no, clar, no volia un matrimoni com aquest, no? O un idili com aquest, no? La parella, doncs, a part d'aquesta oposició, la parella es va tornar a retrobar a París en un viatge que ella va fer a França. I cal dir que a partir d'aquell moment la Leonora ja no va tornar a veure mai més el seu pare, perquè com que era totalment contrari amb això, ell s'hi va posar dràsticament, no? Però la mare va seguir el contacte amb ella i va anar ajudant-la econòmicament. Mm-hmm. I un cop a París, com era d'esperar, la Leonora va contactar de ple amb el moviment surrealista, no? Convivint amb persones com ara Joan Miró, André Breton, Luis Buñuel, també amb d'altres pintors que afrontaven un cafè que es deia Les Deux Magots, com eren Pablo Picasso o en Salvador Dalí. I l'any 1938, Leonora va escriure un llibre de contes que es deia La casa de la por i va participar juntament amb Max Ernst a l'Exposició Internacional de Surrealisme a París i a Amsterdam. Bé, els surrealistes la van acceptar a ella com a una de les seves principals muses i van aclamar el seu talent. Però cal dir que aquest grup no considerava les dones com a iguals, sinó com a muses. Llavors, encara que a ella no li agradava gens que la tractessin així perquè no li agradava, no es pot negar que el seu desenvolupament com a artista va ser en bona part propiciat per aquests contactes, no? Clar, estava dintre d'un grup important de pintors que tenien molt a veure amb el seu esperit, no? Amb la seva manera d'expressió interna, no? De fet, aquest va ser un període idíl·lic per a ella. Però bueno, al cap d'un any ella ja farta de que la tractessin com a musa, no com a una igual, va marxar amb Max Ernst per comprar-se una casa, viure fora de París, no? I van anar fins a Saint-Martin d'Ardèche, a la Provença francesa. Això era l'any 1938, on van comprar una casa de camp.
Mira que bé.
Allà, aquesta casa, li van pintar les portes, les finestres i els murs i les rampes de la casa van ser decorats per imatges de criatures fantàstiques que, segons Leonora, els protegien de possibles intromissions. Devia ser preciosa, aquella casa. Però el fet és que, malgrat això, la vida tranquil·la va durar només un any, ja que aquesta època, l'abans de la Segona Guerra Mundial, va fer que al setembre de 1939 Max Ernst, que per cert era jueu, fos declarat enemic del règim de Vichy. I llavors, bueno, va ser detingut i empresonat al camp de les Milles.
Carai.
Sí. I després, bueno, més tard el van treure uns, bueno, va treure algú, no recordo ara qui, per influència de qui va sortir, però de moment ella no sabia què li passava, no? De fet, ella tenia bastanta por en aquell moment perquè prèviament a l'ocupació nazi de França, uns quants pintors del moviment surrealista, entre ells Leonora, havien estat col·laboradors actius del moviment clandestí d'intel·lectuals antifeixistes. Doncs això la feia amb ella estar també en perill i va decidir doncs marxar a Espanya, no? Ella ja va patir una desestabilització psíquica i això va fer que a Espanya doncs l'acompanyessin alguns amics, no? Perquè la veien una mica tocada, no? I, bueno, ella va anar a Espanya
i ella es va quedar allà a la presó?
No, a la presó. Ell sí, de moment sí, al camp, de, al camp nazi. De, bueno, que després va ser tret, però ella de moment no sabia, no sabia què havia passat amb ell. No? Ja. L'havien agafat els nazis i se l'havien emportat, cosa que era bastant, bastant terrible. No?
Sí.
Després, bueno, a Espanya també va tenir la mala sort de que, com que justament acabava de finalitzar la Guerra Civil, doncs les coses no estaven molt, molt bé, molt bé, no? I ella va anar al Prado, això li va agradar molt, li va impressionar molt les obres d'art que ja n'hi havien, i, però després doncs, va tenir la mala sort, com dic, de ser violada per 3 militars. Horror, no? I aquest fet, ella en principi ho va ocultar, no? Però afegit a la desesperació de no saber això, de si Max Ernst estava viu o era mort, no? Li va provocar un atac psicòtic en aquell moment, no? Llavors els amics van a avisar a la família, no? I llavors, per gestió del seu pare, va ser internada en un hospital psiquiàtric a Santander. En aquest hospital psiquiàtric li donaven un medicament que era molt fort i li creava uns atacs epilèptics i també podia causar-li la mort, no? O sigui, la família va decidir canviar-la, com que estaven avisats pels amics del que passava, doncs ella, la família va decidir canviar-la a un hospital de Sud-àfrica.
De Sud-àfrica?
Perquè Europa estava tota en guerra, no? Ah, sí. I van decidir portar-la a Sud-àfrica.
Uh-huh.
I quan eren al port de Portugal esperant el vaixell, Leonora va poder enganyar la infermera. Li va dir que tenia fred a les mans, la infermera li va donar uns diners, que ella va aprofitar, va agafar un taxi i se'n va anar cap a l'ambaixada de Mèxic, perquè ella a l'ambaixada de Mèxic tenia un conegut, que era l'escriptor i diplomàtic Renato Leduc. Ell la va ajudar a emigrar a Amèrica i per fer-ho bé, sense problemes amb la família ni amb ningú, doncs van celebrar un matrimoni de conveniència. I amb aquest matrimoni ella va poder viatjar a Nova York i quedar-s'hi. S'hi va quedar allà durant un any, van estar vivint allà, van conèixer, bueno, va retrobar ella a diferents amics que estaven ja exiliats també del grup surrealista. I després l'any 1941 van arribar els dos, ella i el seu marit, finalment a Mèxic. Llavors Leonora va entrar en contacte amb tot un seguit de persones també interessants, com són Octavio Paz, Diego Rivera, Frida Kahlo, i també amb la parella que formaven el poeta francès Benjamin Perret i la pintora espanyola Remedios Varo, amb la que Leonora va mantenir una llarga amistat. Aquesta Remedios Varo és una pintora que havia nascut a Anglès o així, per allà a la Garrotxa, i es van traslladar allà, no? Però era una dona que també feia una pintura molt similar a la de la Leonora Carrington, eh? I llavors, per això, hi havia molt, molt de contacte entre elles i van ser molt amigues.
Mm-hmm.
Bé, doncs l'any 1941, com dèiem, el 43, perquè el 41 és quan van arribar a Mèxic, segons dèiem, doncs el 43 ella es va divorciar de l'Educ amistosament, clar, perquè era un matrimoni de fet de conveniència només, no? Uh-huh. I es va tornar a casar més tard amb el fotògraf húngar Shiki Beis, que havia estat un estret col·laborador del grup Robert Capa i havia fotografiat també la Guerra Civil Espanyola. I amb ell, Leonora va tenir dos fills, Pablo i Gabriel. Així que finalment va ser a Mèxic on ella va retrobar la pau necessària per poder tornar a treballar i a fer una vida normal, no?
Sí.
I aquell any 43, Leonora comença a emplear la tècnica de pintura al temple, que és una tècnica que empleaven empleaven els antics pintors renaixentistes que ja havia vist quan era joveneta, no? I també emplear pa d'or a algunes de les seves pintures, no? I el 48 va celebrar-se a Nova York la seva primera exposició individual a la Pierre Matisse Gallery, que va ser tot un èxit, no? De fet, Mèxic va ser un lloc ideal per a Leonora, perquè la fascinació que ella sentia per la màgia es renovava constantment, no? I això gràcies a que Mèxic era un poble en el que els seus rituals al voltant de la mort i els encanteris formaven part de la vida quotidiana, no? I amb les seves amigues Cathy i Remedios Varo, que bueno, com hem dit, era la seva amiga important, íntima, no? Que compartia ella la passió per l'alquímia i el tarot, doncs amb ella s'explora el camí de les arts adivinatòries, de les corrents esotèriques, i perquè elles consideraven això una forma d'accedir a l'inconscient i als enigmes dels éssers humans i de la natura. I cal dir, com, bueno, a mi em fa gràcia, no, que la Frida Kahlo les anomenava les bruixes europees. Perquè hi havia tot un grupet que anaven darrere d'aquestes coses. Sí. Després, l'any 1962, ella rep l'encàrrec de pintar El mundo mágico de los mayas. I ho va pintar entre 1963 i el 1964 per al Museu Nacional d'Antropologia de Chapultepec, que avui està convertit en la Casa Museu de Leonora Carrington. I durant aquella dècada dels 60, Leonora s'interessa també cada cop més pels moviments feministes, que estaven llavors en plena efervescència als Estats Units. I ella reuneix a casa seva un petit cercle de dones preocupades per la seva situació de desigualtat i d'ausència de drets, perquè doncs devia ser tremendo allà també en aquells moments, no? Sí. I, bueno, ella va unir, de fet, el feminisme i l'ecologisme amb l'anomenat ecofeminismo, perquè ella va ser la primera en advertir l'actitud depredadora dels humans i el seu maltractament a l'ecosistema. O sigui que ella ja se n'adonava d'això i va fer un esforç perquè això no passés, no? I, bueno, després, el 1968, després d'uns motins estudiantils que van haver molt importants i d'una massacre a Tlatelolco, que em costa de pronunciar això, doncs Leonora va decidir abandonar el país amb els seus dos fills i instal·lant-se durant més de 20 anys, primer a New York i després a Chicago. I, bueno, durant aquests anys, bueno, durant els anys 80, mentre que estava allà, doncs Leonora va començar a fondre grans escultures de bronze representant les diverses realitats de la bellesa. Mira, l'any 1990 ella va tornar a Mèxic i aquest mateix any, el 90, la van condecorar de l'ordre de l'Imperi Britànic a la residència de l'ambaixador del Regne Unit al País Azteca. O sigui, allà mateix la van condecorar. Després, l'any 2000, va ser anomenada Ciutadana d'Honor de Mèxic Districte Federal i el 2005 va ser guanyadora del Premi Nacional de Ciència i Artes atorgat pel govern mexicà. Després de tot això, d'aquestes coses bones, doncs el maig de 2011, l'artista Leonora Carrington va morir als 94 anys de pneumònia a la Ciutat de Mèxic. Va estar lúcida fins l'últim moment. O sigui, que ella mai més no va patir cap història psíquica, no? O sigui, era una cosa totalment...
Va ser puntual, no?
Puntual per la situació que s'estava vivint, horrorosa, no?
Sí.
Llavors, va estar lúcida ella fins a l'últim moment i mai no va deixar de pintar ni d'escriure, eh? I de fer altres coses, també. Avui en dia, les seves obres formen part de les col·leccions del MoMA, del Metropolitan Museum d'Art de Nova York, del National Museum of Women in Arts de Washington, o sigui, del Museu Nacional de les Dones en Washington, de la Tate Gallery de Londres i d'altres museus, no? I el 2018 es va obrir el Museu Leonora Carrington, un espai dedicat a la seva obra. Aquesta institució té seus a Xilitla i a la ciutat de Sant Lluís, a Mèxic. I les seves grans escultures de coure decoren avui els carrers de diverses ciutats mexicanes. I a més, justament aquest any 2023, concretament el 7 de maig, acaba de concloure una exposició sobre la vida i l'obra de Leonora Carrington a Madrid. O sigui que després d'assabentar-nos de totes aquestes condecoracions i adquisicions de la seva obra per tants i tan prestigiosos museus, podríem pensar que Leonora Carrington no és una dona oblidada, però quants de nosaltres la coneixem? No han estat pas els historiadors els que han fet aquest miracle, sinó que ha estat possible gràcies a la seva increïble dedicació i al seu talent personal. I malgrat tot, Leonora Carrington no és encara ni de bon tros tan reconeguda com ho són qualsevol dels seus col·legues surrealistes. O sigui que la cruda realitat és aquesta.
I tant que ho és. I del marit mai més va saber res, doncs, no?
No. Ja, bueno, suposo que es va separar o... Aquest dato no el tinc, no sé si es va separar o és que se'n va anar ella sola.
No, deia del primer.
Ah, del primer marit. Doncs sí, es van separar i ja està, perquè clar, no era... Després ella es va tornar a casar amb el Chiqui, I amb aquest sí que va estar feliç, no? El que passa que no tinc el dato de quan es va separar. Suposo que és quan ella marxa cap a New York, que decideix marxar amb els seus fills, perquè no diu amb el marit...
No, només amb els fills, eh?
Amb els fills, Sí.
Molt bé, doncs avui hem parlat d'aquesta oblidada per la història, no?
Sí.
Perfecte. Isabel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
Adéu.